Així que no estàs aprenent res últimament, eh?
No gaire, tio. No, la veritat, no... O sigui, m'està costant trobar el moment per... pel creixement personal, diguem-ho així.
Ah, però jo et feia un tio que sempre estava allà creixent personalment, eh?
Ja... suposo que hi ha coses i coses, eh? Vull dir, creixement personal... Si tens la sort de poder-lo integrar en el teu dia a dia a la feina, pots tenir-lo, no? Almenys sí que és una cosa que jo intento fer. Però més enllà de les obligacions de la feina, no, em costa, saps? Vull dir, tot allò que són side projects, o vull fer un cert aprenentatge lateral, saps? Si ara volgués aprendre, no sé ni posar-te un exemple perquè estic molt adormit, però algo que no està directament relacionat amb la feina, que no puc ficar-ho, diguem, en horari laboral, no, o sigui, no tinc temps.
Aquesta és una molt bona apreciació. O sigui, aquesta idea de si no ho puc aplicar a la feina és com voler-te posar en forma sense un entrenador personal a qui et deus. Em surt la paraula aquesta d'accountability, no sé exactament com traduir-la. O sigui que tu et deus a ell, no?, d'alguna manera, llavors li mostres el teu progrés. És més fàcil quan tens una mètrica que optimitzar o un entrenador personal a qui dir-li: ah, mira, estic més en forma, ah, mira, corro més ràpid. És més fàcil així i compartir el progrés. Inclús es veu més social, no? O el que tu dius, quan tens una feina a la qual pots aplicar aquests beneficis, té bastant més sentit enfocar l'aprenentatge i fer-lo i verticalitzar-lo allà. Fer-ho perquè sí, a vegades és el que tu dius, eh? És una cosa que es cau ràpid de la llista. Tu al final tens una taula que és X gran i a sobre hi pots posar totes les coses que tu vulguis i allà tens tota la teva vida, no? Tens la família, els amics, l'esport, dormir i tens l'aprenentatge. Llavors sempre hi ha coses que es cauen de la taula perquè no és prou gran i només pot aguantar certes coses, no? I l'aprenentatge és de les primeres que es cau, és de les que està com el raconet, saps? Quan entra una cosa gran allà al mig és la primera que cau. De fet, jo vaig començar a fer el podcast com una excusa per preparar-me temes per fer aquest aprenentatge personal no solidari però altruista, és a dir, sense cap agenda. El que passa és que quan vaig començar a parlar amb tu, això es va caure del projecte perquè ara simplement és que obrim el micro i comencem a dir estupideses, però ja no em puc preparar res. Si algun dia quan em diguis, escolta, vull que fem un episodi enfocat sobre, no ho sé, les noves centrals nuclears modulars, et diré, oh, perfecte, ha tornat, saps? Però ja no està passant.
És veritat. De fet, el podcast és un bon exemple, eh? O sigui, jo tinc el podcast i la newsletter són dos grans exemples de tipus de creixement personal que vaig dir, vull aprendre d'això, però per poder aprendre d'això, primer m'ho he de posar com a prioritat. O sigui, el que has dit de la taula, al final, és un resum de prioritats de la vida, no? Si tu fessis un rànquing de prioritats, en quin nivell estaria l'aprenentatge de coses no estrictament professionals, no? Així com, fa ara uns mesos que vaig començar una newsletter a títol personal, era perquè volia aprendre a fer newsletters, no? Perquè, i encara estic aprenent, perquè totes les que he enviat de feina han estat com molt orientades a una cosa molt específica, força transaccionals. Per exemple, la de Startup Grind era com, ei, aquí és el nostre proper esdeveniment i aquí teniu l'enllaç per comprar entrada. No hi havia molta màgia aquí, no? No considero que hagi après a fer newsletters amb allò. Però per poder-ho fer com una cosa en la que, diguem, em forço a fer-ho, ho he de fer en horari laboral, val? Per què? Perquè aleshores sé què passa, diguem, tens aquelles hores dedicades a que fer-ho, tens, evidentment hi ha sinergies molt clares amb la feina, és una cosa que es retroalimenta i per tant és justificable, val? Si jo ara em posés a aprendre papiroflexia en horari laboral seria estrany, tot i que sóc el meu propi jefe, vull dir, però no... És igual, vull dir, m'estic fent trampes al solitari, m'estic fent mal a mi mateix i començo a dedicar el temps a collonades. I no dic que la papiroflexia sigui una collonada, però no té cap tipus de valor o de retorn en la inversió cap a la meva feina, no? Però ara una newsletter sí, en la que pots parlar de l'empresa, pots linkar el podcast, pots fer diverses coses. I aleshores això sí que és veritat que dedicant-li aquesta estona durant, doncs ja seran 4, 5 o 6 mesos, ja no ho sé, doncs és veritat que té un retorn que ara dic, ai, ara que estem refundant la newsletter de Marsbased, vaig aplicar-ho allà i tindrà un retorn molt gran, no? Però aleshores aquí, aquest, com que l'he acomodat dins d'un horari, si més no laboral o adjacent a l'horari laboral, perquè de vegades l'acabo fent a la nit anterior del divendres, i això ja no és horari laboral, però la faig, val? Sí que és veritat que l'he posat en una categoria d'importància alta. El podcast, tres quarts del mateix, quan vaig començar el podcast de Marsbase, que va ser durant la pandèmia, o sigui, ara farà cinc, el maig farà cinc anys, val? Va ser també una miqueta per repte personal de dir, ostres, no he fet mai podcast, no? M'agradaria aprendre d'aquest, quins skills requereix, no? Perquè, tio, saps, o sigui, portava, el 2020 portava sis anys fent Startup Grind, entrevistar gent, doncs una cosa que per sort tinc la mà força trencada en això, la selecció de convidats, la difusió del contingut posterior, però no tenia edició d'àudio, edició de vídeo, enregistrar-se doncs, gravant des de casa, no? Parlar un podcast és diferent, té una, jo crec que té unes connotacions diferents, i ja ho hem comentat a bastament, però bueno, ara sí que em considero que, ostres, és un art que, en el qual estic força entrenat, no? I després hi ha l'altra categoria de coses que diem que vols aprendre fora de l'horari laboral. Per què faig aquesta distinció? Perquè és el que dic. Ara, per exemple, una cosa com la... Mira, potser no papiroflexia, però una cosa que m'agradaria molt és poder aprendre a reparar certes andròmines tècniques que tinc per casa, no? O sigui, components de la Game Boy antiga. Però jo què sé, perquè ja sí, perquè els vols tenir com a element decoratiu o perquè els pots reparar-ho perquè dius, collons, saps? Vull dir, això igual ara ho fots a Wallapop i et pots treure uns calarons o el que sigui, no? O simplement per tenir un hobby d'aquests de dir, vull aprendre a fer aquest tipus de coses i això mentalment és estimulant, té com un cert sentit a la vida, li té molts guanys, no? Però ja saps allò que si no li dediques 10.000 hores no pots masteritzar-ho, però és que si no li dediques ni 10 a l'any no arribaràs enlloc, val? O sigui, o et convences, trobes l'excusa i ho fiques de tal manera que t'elimines les excuses, diguem, o no succeirà. És a dir, per exemple, el clar cas paradigmàtic de la gent que vol anar al gimnàs, val? És un clar exemple de cosa que t'agrada la realitat d'això, però t'agrada la idea d'això, però no t'agrada la realitat. És a dir, és molt aspiracional, tu et veus amb un cos esculpit, amb una bellesa apolínea, però la realitat d'això quina és?
És que estàs a casa injectant el Ozempic a casa. Aquesta és la realitat.
Exacte, no? Però, clar, què fa la gent? Doncs se'ns apunta el primer mes, no hi va, i ja hi deixa d'anar-hi. Què has de fer? Fer lo màxim, o sigui, diguem, com maximitzar el teu lligam amb aquesta cosa i minimitzar el número d'excuses o tancar vies de sortida, val? Si d'alguna manera tens la possibilitat de... pagar 6 mesos per avançar, diràs, conyo, ja el tinc pagat, doncs hi he d'anar, saps? I et picarà, saps? Et sentiràs molt tonto si no hi vas. Una altra opció, que sé que hi ha gent que fa, que diu, hòstia, mira, jo m'agradaria anar al gimnàs, però no hi vaig mai. Però porto el criu, el porto a unes extraescolars el dimarts i el dijous, que és justament a un centre esportiu. Collons, doncs ja que hi vas, el deixes allà, t'apuntes al gimnàs d'allà i durant 3/4 d'hora pot ser la teva sessió d'esport mentre el crio fa el seu esport preferit i després estàs allà per recollir-lo puntualment i tu ja has fet almenys aquests 2 dies a la setmana, no? Si sempre hi ha estratègies, pots fer-ho, val? Aleshores, bueno, quan hi ha alguna d'aquestes, jo intento que sigui així.
És que a vegades aquestes coses mai saps, perquè tu ara imagina't que estàs en una reunió amb un nou client, diguem Liberty Media, que ara té formula1.com, seria el client que a mi m'agradaria que tinguessis, perquè em podries convidar a tots els grans premis de la temporada, i jo podria deixar la feina i simplement dedicar-me a anar volant pel món, pel paddock de tots els circuits. Imagina't que estàs en aquella reunió, i aquella reunió ja no anava molt bé, ja el client està a punt de caure, i de cop t'adones que té un... paperet, un petitó d'aquells de papiroflexia allà sobre la taula. Resulta que ell també fa papiroflexia, tu també. Llavors, les prioritats són petites, però el resultat d'això és que next thing you know, el Marc està al Gran Premi, saps? A vegades és aprenentatge desinteressat, però mai saps on estan les ramificacions de l'èxit sobre això, malgrat tot és veritat que és molt més fàcil de medir el vertical, és a dir, si ets programador i aprens un nou llenguatge de programació, doncs és igual millor per tu. I és molt fàcil de medir aquest retorn. És per això que li posem, o que és tan fàcil centrar-te en els diners i menys en l'èxit de les relacions personals, per exemple, perquè els diners són tan fàcils de medir. Tens una mètrica que és intercanviable, tothom entén el seu valor, la saps quantificar. És imbatible. A nivell societari és imbatible. Però el que sí que anava a dir és que per aquests primers, i abans fora de micro m'has dit que algun dia hem de parlar de fer-nos grans, igual, ara és un bon moment, no sé si t'ho passa, però a mi em passava que abans, quan era més jovenet, tenia menys por a aprendre coses estúpides. Ara, no sé per què et diria que...
Ah, aprendre coses, no prendre coses estúpides.
Bueno, jo crec que les dues, però sí. I no és difícil perquè ara la línia és zero. Llavors, només que em prengués una, abans ja estava per sobre. Llavors, sí. Crec que abans tenies menys, estaves menys justificat en aquest sentit, no? És a dir, jo crec que veies menys el cost d'oportunitat i et tiraves més a la piscina a aprendre coses rares. En canvi, ara, com que hi ha més coses competint pel teu temps i ja no entro en el meló de gent que Déu li ha donat fills, la cosa es fa més difícil encara. Cada vegada es fa més difícil trobar espais per la papiroflèxia o per aprendre a pintar, quan realment tens 300.000 coses sobre la taula i prioritzes sobretot carrera laboral perquè veus el retorn claríssim. I el teu exemple al gimnàs és bo, però aquí també veus, és un lloc on veus el retorn. A veure, potser no d'una manera immediata, però sí que hi ha un retorn a curt plaç, o almenys d'una forma directa, saps el que vols. Vas al gimnàs, vull estar més en forma, no? Llavors, clar, penso que el cost d'oportunitat, com que cada vegada és més alt, se'ns fa més difícil aprendre coses noves. I ara i és veritat que ho penso, i a part de fer de satisfer curiositat personal, em costa molt pensar en mi quina és l'última cosa que vaig aprendre.
No te'n recordes?
És que clar, és que moltes d'elles, com que venen capturant camps adjacents, a veure si s'entén el concepte, eh? O sigui, papiroflexia és una cosa totalment nova. O sigui, en el moment que ho sàpigues fet, diria, ah, vale, sí, o sigui, tinc més bona consciència d'això o sé que ara sóc capaç de fer això. Però clar, si dins del teu entorn, imagina't que ets un dissenyador, i ho dic perquè just la Manu amb qui treballem, però sí que la coneixes, just ara m'ha obert les portes a com es tokenitzen les coses en Figma. Un concepte interessant. Doncs, pues, dius, ostres, has après això, però realment has après alguna cosa o no has après alguna cosa? Perquè, a veure, ja sabies com funcionava Figma, però ara has après a tokenitzar això. Llavors, clar, estàs capturant el camp adjacent, però no estàs obrint una porta nova que t'obre les portes del cel. A vegades costa veure on està aquesta línia. Llavors, no et sabria dir, eh? Igual hauria d'aprendre alguna cosa radicalment nou per...
Com calcules el cost d'oportunitat d'aquest tipus de coses?
Això és com els algoritmes, no? Que funcionen per exploit o per expansion, no? Que és que segueixes foradant la curiositat de l'usuari o de tant en tant li vas oferint coses noves per expandir una mica el rango de la recomanació i veure com es comporta davant d'això. Jo crec que això funciona més o menys igual. Llavors, per tu la cosa més fàcil sempre és seguir explotant el que ja saps fer. És a dir, seguir sent millor en allò que estàs fent sempre. Això és claríssim. Clar, i després està el cost d'oportunitat d'expandir la frontera, no? Però, clar, la pots expandir en el camp adjacent, és a dir, pues, això, pues, si ets un dissenyador i ets bo en Figma, dius, ostres, potser estaria bé que aprengués a fer Webflow o potser estaria bé que em posés una mica a fer vibe coding, podria ser, és un camp adjacent claríssim. I l'altre és quan ja te'n vas com a l'altra banda, no? Dius, ostres, estaria bé, no ho sé, pues aprendre a fer mobles o a fer, no ho sé, ara la gent, tothom li està boig amb el rotllo dels pots de fang, saps? No ho sé, jo crec que la gent va veure molt Instinto Básico.
Ghost. És Ghost, tio.
Ah, no, és Ghost, clar, no, Instinto Básico no és Ghost.
No he vist
Ghost,
cap de les dues, però, tio, saps?
Això sí que és curiós, m'has corregit en una... referència cinematogràfica. Molt bé, Àlex, Déu meu, estem evolucionant, eh? Clarament sí. Doncs jo crec que el cost d'oportunitat es veu aquí. O sigui, es veu on la teva comoditat claríssima és seguir aprenent en el vertical on estàs establert. Perquè la recompensa és molt directa i És com que pots anar directament al teu entrenador personal i dir, mira, o sigui, ara ja deadlift 110, no, o sigui, 140. En canvi, de l'altra manera, és com dir-li a l'entrenador personal, bueno, i sé cuinar pollastre al curri, saps? I dirà, bueno, pues, fantàstic, saps? Però no m'aporta res, això. Mira, per exemple, una cosa que m'agradaria molt aprendre, o sigui, això està com a les antípodes de la meva zona de confort, i és en un club d'aquests de comèdia fer improv, provar. Clar, jo em considero una persona zero graciosa. Em sembla com el lloc on tinc més camp per córrer. Clar, fixa't, és que aquest punt és molt interessant, perquè és el dels algoritmes. O sigui, clar, tu quan al final estàs explotant el que ja saps, si ho posem en percentatges, diguem que, doncs, jo què sé, estàs al 95% de ser el millor performador en allò, llavors estàs capturant, doncs, això, ets 95.2, 95.3, 95.4, no? Estàs marginalment, estàs capturant valor dins d'un lloc on saps que no tens molt més recorregut. Clar, l'altra alternativa, quina és? És anar a buscar algú on ets, no sé, pues, últim percentil, ets l'últim tonto de la cua, però on realment tens un espai de millora brutal. La pregunta és quin té més impacte per tu, no? És a dir, té més impacte per tu ser 80% millor fent impro o ets un 1% millor amb Figma quan ja estàs al 95%? Llavors, aquí està una mica el balanç. Però, clar, mai ho sabràs. Tu seràs millor, o sigui, guanyant molt camp a la papiroflexia o sent un 1% millor amb l'art de negociar, com Donald Trump, per exemple?
Mira, de fet, hi ha una de les reflexions que m'ha portat mentre anaves parlant és que, clar, a mesura que ens fem grans, estem més condicionats, no, pel cost d'oportunitat, perquè tens molt més a perdre. Per tant, tendeixes a ser molt més conservador amb allò que tens. I és veritat que això, mentre que et fa maximitzar, diguem, el retorn a les teves inversions i fa que tendencialment et desviïs menys d'allò que t'aporta més valor, fa que eliminis, o sigui, cada cop deixis més de banda tot el que són els outliers, no? Tots aquestes oportunitats que són molt, molt poc probables i que estan tan lluny del que fas que, però que si les fessis i anessin bé, són d'aquest alt risc al retorn, no? Per què? Perquè tens molt a perdre. És el que diem, quan tens molt a perdre, doncs t'és igual totes aquelles coses que et facin guanyar molt, no? Mentre que al principi de les nostres carreres, i quan érem més joves, per extensió, és veritat que inverties més en aquest tipus de coses, no? I per què? Perquè com que no tenies res a perdre, doncs t'era igual i picotejaves una miqueta d'aquí, una miqueta d'allà, i deies, ara vaig a fer una miqueta de Python, i ara vaig a fer una miqueta de disseny, i ara vaig a muntar esdeveniments, i ara faig no sé què, i el que funciona, és el que dic jo, és la meva tàctica de granada de dispersió, saps? O sigui, tu tires, allò explota en 10.000 trossets, i mires quin ha impactat. I allà on ha impactat aquell és el que agafes i fas un aprenentatge en profunditat. Val? Clar, això ja, quan ets més gran o quan estàs més avançat en la teva carrera, ja no pots fer-ho. O sigui, pots fer-ho, però no pots fer-ho tan sovint, o et farà més mandra, o estaràs més condicionat, estaràs més esbiaixat, tindràs més opinions, etcètera, etcètera. No? Jo ara, si volgués ficar-me doncs, en temes de doblatge de vídeo en català, doncs, ara ho penso i dic, bueno, igual ja no té molt sentit, però potser fa 15 anys hauria dit, doncs per què no? Saps? No em va picar per allà, però potser hauria dit, dedico unes hores, no? Sempre he tingut com una espineta clavada de no haver contribuït, per exemple, a massa generació de contingut tècnic en català, val? I de fet, doncs per això, el podcast que vam començar ara, doncs què, fa 3 anys? Fa 4? No me'n recordo ja. O recentment que doncs, he fet la traducció al català d'Agost, vale? D'una plataforma que utilitzo molt. I dic, doncs, bueno, però mira, això és un projecte que a mi no m'aporta res, però aporta molt a la societat, però em trec una miqueta l'espineta i té com uns certs intercanvis que han anat bé. I ho he pogut fer com una mena d'aprenentatge tècnic, val? I ha anat bé, saps? Però no sé si puc replicar-ho molt. Tinc un llistat de plataformes d'open source que faig servir o que he fet servir o que conec o que m'agraden i que la documentació no està en català i que dic, si tingués el temps, ho faria. Val? Bueno, està allà. Aleshores, per això preguntava el tema del cost d'oportunitat, perquè, clar, jo fa molts anys sí que podia fer aquest càlcul. Ara ja si el faig, em surt a retornar amb exactament tot el que no sigui la meva feina, la meva família, i per això deia que també l'escala d'oportunitats. Llavors hi ha un altre concepte, que és el mateix que tens l'escala d'oportunitats a nivell de vida, no? I diem, hòstia, pues, jo què sé, per dir alguna cosa, doncs Déu, pàtria, família, doncs estarien els primers, no? Evidentment, i després, doncs, les altres, doncs, el Barça, saps? Altres coses molt importants. I després, doncs, pues, la feina. Però, no, cadascú té la seva escala de prioritats. Però és que després, dintre d'aquestes escales, també hi ha unes subescales, és a dir, dins de la feina, clar, tu tens allò que és important i urgent, allò que és important però no és urgent, o el que és urgent, o inclús el que dius és responsabilitat meva, no és responsabilitat meva, etcètera, etcètera, no? I aleshores, en temps bons, doncs pots fer més coses, en temps dolents pots fer menys coses. Jo, per exemple, tinc tasques que vaig acumulant des de fa doncs, un any o dos anys i allà es queden i de vegades sí que és veritat que arriba un dia que dius, va, avui estic de bones, vaig a fer aquesta tasca de tanques i dius, buah, que bé que m'he quedat, no? O algunes tasques que moren per inacció, com el que comentes tu més d'una vegada. Per què dic això? Perquè així com a nivell personal, si no està molt alt en el rànquing, diguem, la teva, no sé, la teva faceta de fotògraf, per dir alguna cosa, doncs sempre pots justificar, és que, clar, no tinc temps per això, perquè, clar, la família m'absorbeix molt, tinc la feina, tinc el no sé què, tinc totes aquestes coses, i després, pues, fotògraf està al rang número 7 i, bueno, pues no li puc dedicar gaire temps a això. I tens una excusa. Clar, si això t'ho fiques a l'horari laboral, diguem que l'escala es resseteja una miqueta, no? I aquí pots dir, hòstia, si realment agafes una... Potser no podria ficar fotografia jo a títol laboral, però dintre de feina sí que podria dir, hòstia, no, doncs ara vull aprendre alguna cosa d'entrenament de models d'intel·ligència artificial. Collons, vale, doncs no puc posar-ho al top 1, ni al 2, ni al 3, ni al 4, potser ni al 10, val? Però ha de ser algun lloc en el que tu hi puguis arribar. I ha d'estar balancejat de tal manera que hi puguis arribar i que no arribar-hi no et generi suficient frustració com perquè durant tot el temps que no la fas t'aporti negativament. Que això és una de les coses que realment ens resten més, no? Si tu tens aquella tasca que no fer-la et genera frustració infinita, et fa sentir malament, et fa sentir que ets un merdes i que no arribes a tot i tal, és que no l'has de fer, val? O, et diré més, potser és que no és suficientment important per tu, o que t'estàs organitzant mal la feina, o que no tens les prioritats clares a la vida. Per tant, bueno, fem una miqueta aquest exercici. Jo visc bastant en pau amb totes aquelles coses que no estic podent fer, val? No considero que tingui cap tipus de frustració. Tinc projectes pausats, com el meu grup de música, per exemple. Tinc coses que estan allà pendents, però no fer-les no em genera frustració. És a dir, algun dia pues, m'agradaria... Jo què sé, saps? Vull dir, estic veient que s'està reactivant el món del trading de les cartes de Pokémon i jo amb això vaig fer calarons quan era adolescent i encara estic per casa i tal. I dius, bueno, però saps quina és una bona manera de reactivar aquest tipus de coses? Involucrar una altra persona. I és el que dèiem, sí... Tens algú amb qui comparteixes aquesta afició, doncs, per exemple, el tipus el grup de música, doncs, bueno, doncs amb la gent que pugui estar interessada en això, i ja la involucres, tens el que deies abans, la social accountability, no? Aquest tipus de... És que no sé com es diu accountability en català, però és...
Ens està costant molt aquesta, eh?
Ens està costant, però sí que un dia la vam buscar. Però bueno, és el poder dir donar explicacions, bàsicament, no? Pots donar-li, rendir comptes a una altra persona i com que és una... Tens un contracte social, és que, hòstia, no puc quedar malament amb el Xavi, saps? Si m'he compromès amb ella a fer aquest projecte, ja està, tens com una certa excusa, no? Però l'altra és, quines activitats pots fer tu en família per poder... explotar un tipus d'afició que tu tinguis, no? Dius, hòstia, però si tu estàs molt interessat amb la família, amb la fotografia, doncs igual el que has de fer és, doncs, dir quina activitat directament adjacent a aquesta pots fer en família que tu et permeti explotar el teu hobby. Doncs, ostres, però si els agrada molt la muntanya, aneu a la muntanya molt sovint i tu t'endús la càmera i dones per sac amb les teves fotos, saps? Ja està, i tens el teu moment de fotografia, però ja no has d'escapar-te tu sol a fer una activitat per tu sol, sinó que la pots compartir i de manera conjunta, doncs, una cosa que funciona bastant millor, no? I això hi ha molta gent que ho fa, val? O sigui, l'excusa de la família és relativa. Hi ha molta gent que pot, al contrari, gràcies a involucrar doncs, els seus crios o la seva parella en allò que volien aprendre, han dit, hòstia, doncs ara puc fer-ho i abans no tenia moments per fer-ho, no? Per tant, Bueno, hi ha moltes maneres de poder trobar aquests foradets. Jo ja saps, sóc una persona que té no sé quantes tabs obertes al navegador, vull dir, ara mateix no t'ho sabria dir, a veure si encara es pot veure això. És que em vaig treure l'extensió que et deia quantes tabs tenies obertes i ara no, perquè Chrome ja detectava que era maliciosa. No ho sé, però calculo que unes 60 les dec tenir, no? Algunes d'aquestes pues, ja han caducat i algunes d'aquestes són duplicades i tal. És una bona manera de deixar morir les coses i crec que s'explica a través de compleció per inacció, que sempre parles tu.
Abans has tret el concepte aquest de fer-se gran i parlant del cost d'oportunitat, i aquí hi ha un altre que és la finestra d'oportunitat, i és que els teus interessos... És que a mi aquesta idea m'agrada molt. Mira, jo penso que les teves preferències no canvien. El que canvia, a mesura que et fas gran, són les teves limitacions. És a dir, a tu, més o menys, quan tens 10 i 60, les coses que t'agraden segueixen agradant-te i, per lo general... Les teves preferències segueixen en el mateix lloc, són estàtiques, o no, almenys no són molt fluctuants. El que canvien són les teves limitacions. Exemple, quan era jovenet, quan jo em plantejava, ostres, m'agradaria provar aquest esport o fer això, doncs amb què pensava? Doncs provaré fer windsurf, o provaré fer escalada, o provaré fer, jo què sé, barranquisme, el que sigui, és igual. Em varien coses boges al cap. Ara, quan em plantejo fer un esport nou, dic, ostres... M'agradaria aprendre a jugar a escacs, saps? El meu arc de possibilitats es va tancant, no? Llavors, clar, no canvien les teves preferències, o sigui, canvien les teves limitacions. Clar, ara a vegades doncs, estic més limitat doncs, perquè penso que el risc de fer-me mal és més alt i segurament ho patiria molt més, doncs, prefereixo trencar-me un braç amb 20 anys que amb 40, prefereixo no trencar-me el mai, però quan ets més jove et pots permetre segons quines coses. Per cert, mai m'he trencat un braç ni una cama ni cap cosa d'aquestes. S'ho has portat mai guix?
Jo tampoc.
Però millor.
M'he dislocat moltes coses, totes les que vulguis, però no m'he trencat mai res.
Millor. I llavors això, no? Com que les teves preferències no canvien, però les teves limitacions cada vegada es van fent més grans i et van encaminant potser cap a una zona de confort. Amb el fer-se gran és semblant. El que passa és que quan pensava en tu, deia, és que tu, tio, t'has passat ja als jocs de totes les persones normals del món, perquè que què és el que pensa la gent generalment quan vol aprendre alguna cosa? Un idioma. Tu, tio, parles 27 idiomes. Tocar un instrument. Tu, macho, tens un puto grup de música. Saps? O sigui, clar, és que totes s'estan acabant ja les bales quotidianes d'aprenentatge.
No, és veritat, perquè sempre ens emmirallem en altra gent, saps? I aquesta gent, a la vegada, estan emmirallats amb altra gent. Mira, et poso un exemple molt tonto, eh? Vull dir... L'altre dia vaig quedar amb una persona d'un grup de música perquè li havia de comprar unes samarretes del seu grup, saps? Però vull dir, és un grup local, no són famosos, val? Però em va fer molt respecte, cada ell. I el tio va animar el seu cotxe a casa a portar-me les samarretes i vaig dir, tio, però què fots portant-me les samarretes a casa? Tindràs coses millors a fer a la vida, no? Si tens un grup i tal. I és, no, analitzar-ho fredament, segurament no. Vull dir, segurament té la seva feina normal i toca en aquest grup de música i ja està. I si pot vendre unes samarretes, doncs mira, millor, així podrà comprar-se més birres per tocar amb el grup durant els assajos, no? Però vaig tenir aquella sensació de... Clar, jo només l'he vist des de l'escenari, o sigui, perdona, ell a l'escenari, jo a sota, i quan va saltar el cotxe i em va saltar i veure'l, no, saps, com de persona normal... Em va xocar, saps? I vaig anar a saludar-lo, donant-li la mà, em va fer una abraçada, vaig dir, hòstia, vaig quedar com diuen en anglès, starstruck, val? O sigui, com amb la paràlisi aquesta d'haver conegut algú famós, i no és un grup molt conegut, val? Però tampoc ho vull dir, però la cosa és, clar, jo penso, dic, buah, tio, per mi és una aspiració, no? Algun dia tenir un grup de música. Després ho penses, fredament ho analitzes, dius, tenir un grup de música és molt pitjor que el que tinc jo, val? O sigui, en realitat, estic comparant dos coses que no tenen molt de sentit i segurament la meva vida objectivament sigui millor que la que jo voldria tenir, no? Perquè tenir un grup de música és una puta merda. Però què ens agrada, saps? La sensació aquesta de dir, buah, tio, com mola, doncs, estar a un escenari, tocar davant de 10.000 persones, fer música, no tenir obligacions, no? Passar-t'ho bé cada nit i tal. I dius... Ja, però tot el que hi ha darrere d'això és autèntica misèria, val? És pobresa, misèria i coses que no... I moltes males decisions, generalment. I, en canvi, la vida que tinc jo, tio, segurament hi ha molta gent que diu, hòstia, tant de bo tingués la vida que té l'Àlex. I, de fet, potser gent que està en el grup del món de la música de hòstia, tant de bo tingués jo una empresa i tal. Però què passa? Que com que nosaltres ens emmirallem en altra gent, no som conscients de tota la gent que s'emmiralla en nosaltres, no? Això ho veig, segurament a tu també et passarà, quan ens han escrit d'altres podcasts que estan començant, hòstia, voldríem ser com Foc a Terra. Bueno, igual, i nosaltres quan va, nosaltres què diem sempre? Hòstia, tio, tant de bo ser un Gruber, saps? O tant de bo ser un no sé què. O sigui, tots aquests referents, que tu tens referents dos escales més amunt i tu ets les dues escales més amunt d'algú altre, sempre, no? És important tenir aquest tipus de coses en compte. I no donar mai per descomptat les coses que ja tens. Val? Aleshores, clar, tu veus això perquè segurament són coses en les que tu no li veus tampoc el valor o estàs molt, com diguem, potser estàs limitat en aquest tema, a dir, hòstia, tens zero talent musical i no sé, no tinc ni idea, però potser de 0 a 10, doncs tu tens 0 i jo tinc 3, i llavors jo he pogut progressar en això. Els idiomes sí, és una cosa que se'm dona molt bé, però, per exemple, jo hi ha certes coses que se'm donen fatal i que sempre he tingut allà i dic, bueno, m'hauria agradat poder fer això. Per exemple, una molt clara de petit, tio, m'agradaven molt els trucs de màgia, però se'm donaven fatal. Val? I a la vida he conegut gent que s'ha dedicat al tema de la màgia semiprofessionalment. He dit, buah, tio, quina enveja, tio, saps? Vull dir, per poder dedicar al tema de màgia, jugues amb la il·lusió de la gent i veus els crios com flipen i els adults també i fas trucs i tal. I dius, tu és que tinc zero talent per això. Aleshores, no té sentit que... Això és una cosa que ja vaig descartar molt ràpid a la vida, no? Igual que altres aficions que vaig dir, que és que no m'aportarà res, o al contrari, vull dir, em genera retorns negatius. És com si hagués estudiat filosofia, que era el que volia estudiar inicialment, però vaig dir, home, potser aquí he de deixar-me emportar pel cap i no pel cor, val? I crec que les coses m'han anat força bé gràcies a aquesta decisió, però és una bona decisió mirada enrere, com sempre diem, no? Però, o hi ha altres coses que han passat a la seva finestra d'oportunitat. Quan jo era crio, doncs volia ser jugador de futbol i bueno, i fins relativament fa poc vaig dir, hòstia, sempre tinc no espineta, però el d'allò de dir, va, podia haver jugat una miqueta més, no? Ara fa 5 anys que no jugo a futbol, des d'abans de la pandèmia, i dic, encara tinc nada tant la que podria jugar a futbol, no professionalment ni semiprofessionalment, però home, sí que podria anar a jugar els caps de setmana o un dia de setmana. Però mira, tio, doncs, allò que ho vas deixant i ja està. Clar, què passa? Que segurament les coses en les que jo digui doncs puc progressar en això, ja ho he fet, o puc fer-ho, sé que podria fer-ho en qualsevol altre moment, no? Però hi ha gent que no té la potencialitat d'arribar a aquest tipus de coses. I tendim a admirar aquelles persones que fan coses, per exemple, doncs, actors o actrius, no? Jo tinc zero capacitat d'actuació, no m'agrada gens, em bloquejo, és una cosa que sempre em genera molt disconfort. Però clar, penso, dic, hòstia, saps? Vull dir, la vida que porten aquesta gent, el guai que ha de ser que la gent et recordi per ser, jo què sé, un puto Jedi, doncs la veritat mola molt. Però per mi no és realista, o sigui, no entra dintre del meu marc d'aspiracions, saps? Perquè ja és que no entra a l'embut de coses que voldria fer i que a poc a poc es vas tratant i vas convertint-ho en coses en les que potser llegeixes sobre el tema, t'interesses, hi ha filtres si es vol ser o no, o realment... No, per mi hi ha coses que no entren al sistema directament, però potser també té a veure amb la personalitat, eh? I potser al final també és un cost d'oportunitat o una finestra, no sé, no tinc ni idea, no tinc una opinió molt formal respecte d'això.
És que ara que ho deies, jo estava pensant que potser em corregeixo un moment perquè les coses que aprens que tenen més potencialitat, potser anem a dir que són les que tenen menys probabilitats de donar un resultat molt profitós, però són les que guarden més energia latent a dintre per un gran canvi. Que no tinc un molt bon exemple per això, però seria alguna cosa com, imagina't, abans del que dèiem d'aprendre el camp adjacent, el retorn és molt previsible. O sigui, ja saps exactament què et trobaràs quan sàpigues allò. No et canviarà la vida. En canvi, si demà aprens danès, no tens molt clar què et passarà. Segurament, amb alta probabilitat, no et passarà res. Però mai saps que... Hòsties, que demà passat quan baixis al Paqui a comprar un paquet de iogurts perquè se t'han acabat hi hagi una noia danesa allà que la coneguis i resulta que parles tu també danès i de canvi es casen amb ella. Mínima probabilitat que passi, màxima energia latent en el projecte guardat. Llavors, Igual aquí s'hauria d'aplicar com aquesta estratègia de... És que en anglès es diu barbel, però jo no sé exactament com es diu això en castellà. És barra d'halterofília, com mancuerna. O què fas és que poses uns quants chips en els outliers i dediques el 80% del teu temps a les coses segures i dediques el 20% a les coses de poca probabilitat màxim retorn. Igual s'hauria de plantejar una mica així això. El que passa és com el que dèiem, està a la taula, llavors es cau el primer, no? Costa aprendre coses noves, Àlex. Costa aprendre coses noves.
Però això és un clar exemple, aquest, el d'aprendre l'adanès, és un clar exemple d'aquest que li has de posar temps però no aspiracions. O sigui, per mi hi ha dos tipus de fitxes, no? Les fitxes de li dedico una miqueta de temps o li dedico temps o li dedico esforços perquè sé que vull treure'n alguna cosa d'això, no? O sigui, hi ha aficions a les que li pots dedicar temps i ja està. És a dir, doncs mira, vull aprendre a fer sudokus, però no tinc cap tipus d'aspiració amb això perquè no em presentaré mai a campionats de sudokus, però està bé simplement pel fet de fer allò, ja progresses, et sents una miqueta millor, jardineria, per dir alguna cosa, no? Doncs hòstia, doncs, bueno, jo estic aprenent una miqueta de coses de jardineria aquí a casa, saps? Vull dir, cada cop tenim més plantes. Doncs, bueno, doncs a poc vas aprenent i et vaig generant un interès i, bueno, no és una afició que particularment m'emocioni, però sí que és veritat que dius, bueno, però li vas dedicant temps i cada cop ja saps una miqueta i ja està. Però no li poso l'altre tipus de fitxes, que és la fitxa d'aspiracions. És a dir, jo fer allò no li espero cap tipus de retorn, val? No espero que algun dia em truquin de la tele i em diguin, hòstia, tio, saps? Vull dir, posa-li, explica'ns què tens el teu hortet a casa, no? Però hi ha altres aficions o hi ha altres coses d'aquestes que sí que li pots ficar a la fitxa de les aspiracions. Torno al tema del danès. Si tu li fiques la fitxa d'aspiracions a tot, l'únic que fas és generar-te frustracions de manera exagerada, vale? Perquè estàs esperant coses, estàs esperant alguna cosa de camins temporals, de fils temporals que no tindran cap tipus de retorn, vale? No passarà mai res per allà. I tu t'estàs fent la pel·lícula de Disney al teu cap. I aleshores jo crec que això ja és negatiu, o sigui, ja des del principi ja té un retorn negatiu i mai compensaràs la negativitat perquè és que no té cap tipus de potencialitat, no? O sigui, hauria de passar una cosa, un signe negre, perquè, hòstia, passi això que has descrit tu, li passarà a una persona de cada 10 milions, val?
Has de posar molta il·lusió, molt poca expectativa.
Clar, exacte. Aleshores, en canvi, però sí que hi ha certes coses que són aficions que li pots posar una miqueta d'expectativa, saps? Perquè és que, si no, el simple fet de ficar-li temps per temps, tampoc et genera res, saps? Vull dir, per exemple, si crees un grup de música i si només li poses temps però no li poses expectativa, no tires enlloc. Per què? Perquè practicar per practicar, o sigui, el meu primer grup de música, vam estar 3 anys o així, només practicar, fèiem assajos, però com que no teníem cap tipus d'expectativa, perquè no teníem ni la perspectiva de tocar en concerts, ni de gravar àlbums, doncs la veritat és que la il·lusió s'acaba erosionant i desapareix, val? Mor per si sol. Val? Per això crec que hi ha dos tipus d'aficions, no? La que pots dedicar-li només temps i no passa res i ja està bé. Val? O, bueno, suposo que si tens un hortet també, doncs l'expectativa és que et doni alguna cosa a canvi, no? O que no se't mori. Però vull dir, no és una cosa aspiracional a la vida, de dir, hòstia, és que m'ha canviat la vida, versus el tema de tenir un grup de música, que, bueno, doncs mira, jo amb el meu grup, que no vam fer massa coses, però almenys ja vam gravar 2 àlbums, jo què sé, doncs ens vam posar el joc de cartes i vam aparèixer en algun diari, coses d'aquestes, ja va superar totes les meves expectatives, no? Per tant, però si no li hagués posat cap tipus d'expectativa i només haguéssim anat a quedar per assajar, no hauríem fet res i no m'hauria passat. I no hauria tingut tampoc les ganes de reinvertir en això, val? Ara potser un clar cas de cosa que és immediatament adjacent, que a nosaltres ens va bé i tal, doncs és el tema de que comencem a fer els episodis en vídeo, que de fet podríem fer una crida, no? Aquí amb les dates que ja tenim. Tenim dates i hi ha hagut canvis. O sigui, que aprofites i les comentes. Però hi ha una part de... Ens ho passem bé, però crec que hi ha una part també molt aspiracional de dir, fins ara el podcast ha estat més, almenys a Foc a Terra, ha estat molt més un li posem les fitxes de temps i no sé fins a quin punt li he posat fitxes aspiracionals, no? A dir, hòstia, algun dia ens molaria ser això. Potser sí, al principi vam comentar, bueno, molaria tenir un mitjà, perquè ho he fet més una cosa com per nosaltres mateixos i que a poc s'ha anat alimentant sola. però de tant en quant li hem tirat una bona cullerada d'aspiracions a dir, ostres, i si fem una miqueta d'anuncis a Google? I si busquem un patrocini? I si provem... No? I ara el tema dels episodis en vídeo crec que és una bona manera de forçar-nos, a buscar, a complementar el nostre inventari d'habilitats, que és el de, ostres, doncs, vídeo, el primer episodi que vam fer en vídeo, ens ho vam passar molt bé, però va ser una miqueta de desastre, no? El tema de, hòstia, on està la meva càmera? Què és això? Aquí? No, jo no em sentia bé. Va ser una miqueta de desastre en aquest sentit, no? Ara, clar, doncs, si ara ens forcem a fer-ne un cada mes, doncs ja ens entrenarem i guanyarem una sèrie de skills que no tenim, no? Dos, ens forçarà també a que, doncs, el dia que hem de portar convidats i convidades, no tenim entrenat el format tertúlia, vale? Bueno, ja hi ha com un cert aprenentatge, no? I després hi ha la part aspiracional de dir, bueno, doncs a veure si arriba com algun, doncs, més reconeixement en aquest sentit, no? Arribar més audiència, més públic i jo què sé, saps? Vull dir, algun dia ens donaran algun premi, saps? Vull dir, alguna història d'aquestes, o simplement ens convidaran a parlar a llocs més grans, doncs, no per temes d'ego, però sí que dius, hòstia, doncs que hi hagi com un cert reconeixement a la feina feta i que això et pugui ajudar a reinvertir-hi més, doncs jo crec que és molt positiu per nosaltres.
Sí, per entrevistar gent hem d'aprendre a callar, eh?
No, és important, no riguis, és important.
No és veritat, mira, a contraexemple d'això, a la sotana sempre diuen lluita pel teu torn, o sigui, benvingut a la sotana, lluita pel teu torn de paraula perquè aquí no te'l donarem, saps? Això els hi diuen els convidats. Doncs jo m'imagino que serà una miqueta així. Que podem anunciar dates, no, Marc?
Mira, sí, el nostre torn de paraula, ara bé. A veure, primer tenim un, però aquest és privat, aquest no està a subhasta, que és el dia 29 d'abril. Aquest és en directe, però és privat. És només per nosaltres, per anar-nos preparant. No, en realitat és perquè l'estudi no és prou gran, però és el dia 29 d'abril.
Ah, què vol dir? Aquest no pot haver-hi públic?
No, crec que no. El del 29 diria que no.
Ah, vale. Ara ho mirarem. Bueno, ara ho mirarem i així.
Confirma-ho.
Confirma-ho. Vale.
Els que sí que puc confirmar, segur,
sí,
són el del dia 15 de maig,
sí,
seguríssim.
Sí.
19 de juny,
sí,
confirmadíssim. I un que està confirmat, però el problema el tens tu, és el 17 de juliol, perquè crec que tindràs una ocupació una mica més important. És a dir, la teva taula de prioritats, bàsicament, només hi haurà una sola cosa, que no serà aquesta, clarament.
No s'ha de fer podcast. Mirarem-lo del tema del públic, vale? Perquè, comparat amb el que vam gravar a finals d'any, l'any passat, canviem d'estudi. O sigui, és la mateixa empresa, el Barcelona Media Hub, però no és el mateix estudi. I diria que per la majoria d'episodis tenim el mateix estudi que el de la sotana, si no vaig equivocat, val? Però el del dia 29, que és aquest que és una miqueta més especial, és un altre. Aleshores, aquí està una miqueta el tema. Aleshores, com funcionarà això? Hi ha espai, crec que, per entre 5 i 7 persones de públic. No és molt, val? O potser fins a 10, algo així. Sé que no va més enllà de les 7 o 10 persones.
Però això quin? El del 29 o els altres?
Tots en general, tots els que... La idea és fer-lo en aquell d'allà, vale? Ja acabarem d'enviar la informació. Ho enviarem per Patreon, vale? Fem també des d'aquí la crida que tenim un Patreon, que us heu d'apuntar per allà perquè les comunicacions seran per allà. No vol dir que s'hagi de pagar, hi ha un Patreon gratuït. Aquí només paga qui vol, val? Però, evidentment, doncs, la gent que paga doncs, tindrà més prioritat i tal. I ja està, o sigui que ja no fem comunicacions per e-mail i crides per xarxes perquè és que d'alguna manera volíem tenir centralitzades les comunicacions, val? I poder-vos posar cara d'una manera més fàcil. I què més? No sé si tenim alguna altra cosa a anunciar.
No, jo crec que hem d'anunciar que la gent passi una bona Setmana Santa, es mengi la mona i poc més, i ja ho tenim fet, això.
Doncs, escolta. Sí, jo tenia una pregunta per tu, per anar tancant. Marc, quina ha estat l'última cosa més... l'última cosa estúpida que has après, però que diguis, buah, tio, vaig aprendre això, no m'ha servit de res, però m'ho he passat bé.
Buah, estúpida, eh? Que no tingui absolutament cap ús. Però és que, clar, és estúpida com algú que hagis sabut fer o l'últim input de coneixement que ha entrat en el meu cap que dius és estúpid o i no sabeix per res?
No, allò que dius, va, ho aprenc, però sé que no m'aportarà res, o sigui, ni a tipus professional, ni... Saps allò? Però ho has anat a buscar tu, saps? Hòstia, m'agradaria saber com va això i consideres que li has dedicat com unes certes hores i dius, buah, tio, pues vaya tonteria, saps?
Farem una cosa, aquesta me la pensaré, vale? I te la diré el següent, t'ho prometo, perquè ara no em ve res al cap, però sí que em ve l'última cosa estúpida que he après, que és que, no sé si ho sabies, però la teva flexibilitat no depèn del teu sistema muscular, sinó del teu sistema nerviós.
Que bona.
Exemple, si tu intentes baixar les mans i tocar-te al terra, ¿vale? És a dir, aquesta mítica postura de ioga que mai sabràs fer, no ets capaç de fer-ho, oi? Bueno, generalment la gent no és capaç de fer-ho, és a dir, no és capaç de tocar-se el nas als turmells, ¿vale? No, no pots. ¿Vale? Llavors, com saps que sí que podries fer-ho i que la teva limitació està en el sistema nerviós i no en el teu sistema muscular? I és que si tu t'apliquen en anestèsia general, et poden agafar una cama i plegar-te, posar-te el turmell a la cara i quan et despertes no et fa absolutament mal res, ¿vale? Perquè el teu sistema nerviós bàsicament està apagat, no respon. I la raó pel qual el teu sistema nerviós no et deixa baixar fins als límits del teu sistema muscular, per un tema de seguretat. És a dir, és per prevenir que no facis estupideses de flexibilitat. És fort, això, eh?
Hòstia puta, Marc, ets un pou de saviesa.